RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer va ser Meta i ara és TikTok, una extraballadora de Majorel, una empresa subcontractada per la moderació de continguts a la xarxa social xinesa i que compta amb uns 600 empleats a Barcelona, ha presentat una querella contra les dues companyies pels trastorns psiquiàtrics que va desenvolupar a resultes del seu treball filtrant vídeos de contingut pertorbador. Bona tarda, soc Carlos Losada i estem davant de la primera demanda que afronta ByteDance, l'empresa xinesa propietària de TikTok a Espanya, on hi ha oberts diversos processos judicials similars a contra Meta i la seva subcontractada Telus. La querella pels danys i perjudicis acusa a Majorel i a ByteDance d'un delicte continuat contra els drets dels treballadors, de lesions per imprudència greu i contra la integritat moral. També figuren com a querellats 5 directius de Majorel, inclòs el seu director general a Espanya i també el gerent d'operacions. Francesc Feliu, advocat que ha presentat avui la querella en un jutjat de Barcelona, ha destacat les condicions en les que havia de fer la feina la moderadora de continuació.
Lo que no se entiende es cómo la subcontrata de TikTok, que empieza en 2019 en Barcelona, esté moderando durante 2 años sin un servicio de acompañamiento psicológico, porque así lo constató Inspección de Trabajo, y además constató también que no había habido durante esos 2 años ni tan siquiera una evaluación de riesgos psicosociales. Por eso el moderador ha estado totalmente descubierto y desprotegido de medidas que pudieran paliar esa enfermedad mental que ahora tienen, ¿no?
L'empleada va treballar per Majorel entre el 2019 i el març de 2013, quan va ser acomiadada per absència injustificada del lloc de treball després d'haver encadenat diverses baixes per trastorns psiquiàtrics. Feliu descriu les condicions laborals de gran pressió a les quals són sotmesos aquests moderadors.
Tal y como me explicaba mi clienta, pues en la subcontrata de TikTok lo que les imponía es que el visionado de los tickets, que así le llaman ellos, debía hacerse en tan solo 16 segundos. El problema que se genera es que la mente tiene que ir tan rápido a la hora de moderar que hace que la productividad diaria pues alcance entre los 800 y los 1.200 tickets por día, que es lo que a ella le pasaba y lo que nos describía.
Aquesta treballadora, havíem dit que havia estat treballant de 2019 a 2013, no, de 2019 fins a 2023. La querella presentada avui als jutjats de Barcelona recolza en un informe d'inspecció del treball que al desembre de 2024, després d'examinar el cas, va imposar un acte d'infracció contra Majorel en considerar que hi havia una relació causa-efecte entre l'omissió de mesures preventives per part de l'empresa i les seqüeles psíquiques ofertes per aquesta treballadora. El tema, com dèiem, ja ha arribat avui als jutjats de la ciutat de Barcelona. I ara fes atenció a aquesta nova alerta dels professionals de la unitat de toxicologia de l'Hospital Clínic. I és que han detectat un important augment de les intoxicacions amb noves drogues, com per exemple les llaminadures de cannabis o de tussi, que és una combinació entre la ketamina i el MDMA. La unitat de toxicologia del Clínic ha fet avui balanç de la feina feta fins ara amb un 14% més d'intoxicacions que fa 5 anys. Té més detalls al Mario Quero.
Així és, Carlos, l'Hospital Clínic de Barcelona va tancar l'any atenent un total de 2.384 casos per intoxicacions. El 63% d'aquests va ser per consum de drogues d'abús, entre les quals es troben l'alcohol, en gran mesura, seguits de la cocaïna i l'amfetamina, i un 25% restant per consum de medicaments. Tot i així, la cap de farmacologia i toxicologia de l'hospital, Marina Parra, ha alertat sobre el creixement de consum de noves substàncies, com el GHB, també la triplicació en 2 anys dels casos de cocaïna fumada, coneguda com crack, i sobretot el consum de tussi, mal anomenada cocaïna rosa, però que no deixa de ser una barreja entre ketamina i MDMA i que cada cop més va en augment.
Se ha visto que la cocaïna rosa o tussi també puede estar adulterada con catinones sintéticas y esto pues agrava la toxicidad de esta droga y también potencialmente que estos pacientes, estos consumidores ingresen en las urgencias hospitalarias.
D'altra banda, també han pujat les intoxicacions per cannabinoides semisintètics que deriven del cannabis i que es venen a botigues locals en forma de llaminadures. La problemàtica d'aquests productes és que no estan regulats, és a dir, són il·legals i per això es poden vendre, tal com destaca Emilio Salgado, responsable de la unitat de toxicologia de l'Hospital Clínic.
En cuanto a la ilegalización, una vez que ya se identifica esa sustancia, ese cannabinoide semisintético se legaliza, pero claro, estábamos, como bien decía Marina, en un juego del gato y el rato, es decir, tú puedes poner una molécula, te la ilegalizan, pero sacas otra.
Finalment, cal destacar que la majoria d'afectats per aquest tipus de casos són dones turistes que no pensaven que el consum d'aquests productes podia acabar derivant en una urgència hospitalària pel fet que disminueix força els nivells de consciència.
5 minuts, 2:15, àrea de serveis. Avui s'espera una jornada força estable. Aquest matí predomina el sol. A la tarda creixeran nuvolades a les comarques de Girona, que deixaran algun ruixat aïllat cap a la Garrotxa i també al Ripollès. Aquest matí han aparegut boires a alguns punts de la Catalunya central, del prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. Aquestes boires també es poden formar en sectors de la costa al llarg d'aquesta jornada a causa del contrast tèrmic entre l'aigua, que està a uns 14 graus, i l'ambient, que ja comença a ser una mica més càlid. Les temperatures queden més frenades que ahir, sobretot a les comarques del sud. A primera hora l'ambient ha estat també una mica més fresc i els propers dies s'esperen doncs canvis importants amb tempestes a la tarda, sobretot a les comarques de Girona, que encara ompliran una mica més els embassaments, que estan hores d'ara en un 75%. Doncs vinga, sortim a les carreteres, sabíem com està la xarxa viària, avui amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix hi ha en alguns punts on es comença a generar alguns trams de retencions. A l'autopista P7 us farem per càmeres d'intensitat. A l'autopista en sentit nord, entre Barberà i Santa Perpètua de Mogoda, com dèiem, a la calçada en sentit Girona. També de la zona del Vallès, circulació lenta. A la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. I pel que fa a la ronda, circulació lenta a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària i també Bon Pastor en sentit Trinitat, i també observem una bossa d'aturades a la ronda a dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, també en sentit Besòs. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de vivenda. Els experts immobiliaris han llançat un contundent advertiment fa uns dies sobre la greu crisi residencial que travessa Espanya, qualificant-la com la major emergència dels últims 40 anys. Davant d'aquesta situació, reclamen que es posi en marxa un pacte d'estat estable i durador per a garantir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i, sobretot, assequible, cosa que no passa hores d'ara. I mentre uns fan propostes, altres ja fa temps que han passat a la pràctica, a l'acció. Avui parlar de Sostre Cívic, la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús més gran de Catalunya, fundada l'any 2004 i que es presenta com una alternativa per accedir a l'habitatge. Et preguntaràs què és això de la cessió d'ús. Doncs amb aquesta fórmula, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l'entitat, i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament en els habitatges cooperatius. A la ciutat de Viena, a Àustria, als Països Baixos o a Dinamarca, fa temps que han apostat per tenir un parc d'habitatge social gestionat en forma de cooperatives, és a dir, fer créixer l'habitatge regulat fora del que és el mercat immobiliari habitual. Aquesta opció és també possible aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquí ja s'han fet passes importants, com ens ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Carlos Alcoba, que és el president de Sostre Cívic. Amb ell ha estat la Yolanda Canales.
De fet, a Catalunya hi ha més de 1.000 projectes actius de cohabitatge i és la comunitat autònoma líder en aquest model que aplica Sostre Cívic i que en el seu cas, efectivament, es basa en el model de cessió d'ús. La propietat és col·lectiva dels socis que tenen dret a viure i pagant-hi una quota. Segons Carlos Alcoba, president de l'entitat, aquest projecte és un mix entre compra i lloguer, però es queda amb la millor de les dues opcions. No hi ha riscos per deute adquirit i tampoc no hi ha la inseguretat vital sobre el temps que pot estar a un habitatge en el cas del lloguer.
El que tenim és el millor dels dos mons, per una banda. Pots viure tota la vida i no tens els riscos financers de viure allà. Tu, quan accedeixes a l'habitatge de Sostre Cívic, poses una aportació inicial, com si fos entrada a un pis, que el dia que marxes se retorna aquesta aportació inicial i durant tota la vida pagues una quota més baixa del preu de l'habitatge convencional.
També és l'entitat que construeix habitatge, però el COBA ha deixat clar que estan fora del mercat especulatiu perquè la idea no és aconseguir un benefici, no és fer negoci. I això, diu, si proliferen aquest tipus de construccions, pot incidir en el preu de la vivenda.
Els nostres habitatges estan fora del mercat especulatiu. Què vol dir això? Doncs que són habitatges que mai es podran revendre, no? Perquè els nostres estatuts de la cooperativa diuen que els habitatges són per viure-hi, no per fer negoci, no? Entenem l'habitatge com un bé d'ús. Per això nosaltres construïm, però construïm, i això també afecta els preus del voltant. Si cada cop nosaltres construïssim més edificis sense ànim de lucre, més edificis sense fer negoci, on fos més accessible entrar a viure-hi, això obligaria a la resta de competidors que tenim al voltant del mercat convencional a haver de baixar preus.
I com són aquests pisos? Reconeix que fa uns anys les vivendes estaven pensades més o menys per a una família, els pares i dos fills. Ara tot això ha canviat i es tenen en compte les diferents possibilitats. Per això diu que en un habitatge cooperatiu es poden trobar diverses modalitats.
Llavors nosaltres, quan construïm cases, pensem en totes aquestes modalitats, no? Des de cases més petites per una persona o per dues, cases més grans, on la distribució de les habitacions no ha de ser una gran pel matrimoni, petites pels fills, poden ser totes grans perquè poden conviure amics, amigues... O sigui, que al final construïm cases pensant en totes aquestes modalitats. Llavors tenim des de pisos petits a pisos més grans.
Sostre Cívic va néixer com a associació el 2004 amb la idea de sensibilitzar el debat sobre l'habitatge al voltant d'un model estès a altres països, el cooperatiu, com és el cas d'Àustria, Dinamarca o l'Uruguai, i tot plegat, diu, davant les mancances que hi ha a Espanya i la falta d'imaginació dels polítics per trobar alternatives. Per això, diu, només es dediquen a repetir polítiques que s'han demostrat que són un fracàs.
Saludo a Luis Manuel San Martín. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes.
Tú eres uno de los participantes en esta apuesta por vivienda en plan cooperativa. ¿Por qué decidiste optar a una vivienda, pues, en plan, como decía, cooperativa, en lugar de otras opciones como la compra o el alquiler tradicional? Explícanos.
Pues descarté la compra porque durante prácticamente una década estuve colaborando como activista en la plataforma Afectados por la Hipoteca y puedo afirmar que vi cientos y cientos de casos de personas estafadas mediante hipotecas que contenían cláusulas abusivas y draconianas que en muchas ocasiones les llevó a deudas impagables de por vida. Entonces... desconfiaba totalmente de los bancos. Pero, por otra parte, me costaba vivir de alquiler. Yo trabajo en el sector universitario como docente, es un trabajo que he ido precarizando con el tiempo, y a pesar de que cada vez conseguía más asignaciones en el mundo universitario y mi salario iba aumentando, pues no iba aumentando al mismo nivel que aumentaba el alquiler. Además, en el alquiler se suma pues que cada tres, posteriormente cada cinco años tenía que mudarme por los respectivos gastos de mudanza, mobiliaria, etcétera.
Sí, sí. Oye, los principales beneficios o ventajas que ves en esto de vivir en plan cooperativa de vivienda, ¿cuáles son?
Pues en primer lugar, que no se hace especulación. Tú entras en el proyecto y efectivamente todos los socios de la cooperativa tienen que amortizar un préstamo que es asumido por la cooperativa, no por los socios individualmente, ya sea para rehabilitar o construir el edificio, en mi caso era rehabilitar el edificio, y eso asegura que las cuotas que tú vas pagando es sencillamente para cubrir esos costes, con lo cual tú sabes que año tras año no te va a subir el precio de las cuotas, que es el gran drama por el que está atravesando muchísimas personas, que cada mes pagan más por su vivienda. Y a eso se le suma también la tranquilidad de saber que si algún día marcho del proyecto es por mi decisión propia, que no es porque de repente me obligan a mudarme, que era lo que me había estado ocurriendo durante años y años.
Y tú puedes beneficiarte de esta vivienda durante por tiempo indefinido, ¿verdad?
En algunos casos por tiempo indefinido, en el caso de la cooperativa de la Chicoira, por un periodo de 75 años, porque recibimos una subvención pública. Entonces el trato es... que esa subvención pública hacía más asequible el acceso a la vivienda, porque había que amortizar menos préstamo, pero a cambio, pasados 75 años, el edificio pasa a ser de titularidad pública, con lo cual la administración también gana, porque recibirá un edificio prácticamente muy nuevo, de buena calidad y a un precio más barato que si lo hubiera construido directamente la administración pública.
¿Qué diferencias encuentras entre vivir en una cooperativa o en una vivienda, digamos, convencional? A ver...
Pues que conoces a la persona que hay detrás de cada casa. Yo siempre...
¿Y eres partícipe del proyecto, Luis Manuel? ¿Has sido partícipe del proyecto tú, por ejemplo?
Claro, totalmente. Al final, vivir en un edificio donde todos los vecinos se conocen te cambia la perspectiva de la vida. Yo siempre había vivido totalmente atomizado en un piso, apenas casi sin saludarme con los vecinos en el ascensor, y aquí es todo lo contrario. Vemos películas juntos, hacemos constantes asambleas sobre temas que mejorar de la cooperativa, hacemos fiestas, celebramos los cumpleaños. Si tienes algún problema, es que puedes llamar a docenas y docenas de puertas dentro del edificio. Recuperas ese sentimiento de comunidad que, de alguna manera, ese modelo inmobiliario de las últimas décadas, basado en tener un piso como un espacio privado y cerrado, pues había desaparecido.
Claro. La financiación de las viviendas de la cooperativa, ¿cómo funciona esta financiación? ¿Es accesible? ¿Cómo lo ves?
Sí. Pues depende del caso. Las cuotas, por ejemplo, en la Chicoira oscilan entre 600 a 900 euros al mes, todo incluido, también seguros y suministro, lo cual es bastante asequible frente a los precios que está tomando el alquiler. El problema es que normalmente para entrar en una cooperativa de vivienda hay que hacer lo que se llama adelantar capital social. Esto ocurre en cualquier entidad cooperativa y, claro, el capital social, dependiendo del proyecto, puede oscilar entre 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 o incluso 70.000. Y normalmente esa dificultad de tener esos ahorros iniciales suele ser el mayor obstáculo de las clases populares para acceder a este modelo.
¿Y el proceso de toma de decisiones dentro de la cooperativa cómo funciona, Luis?
Es asambleario. Cada proyecto puede reflejar en su normativa interna cuántos votos necesita a favor según la tipología de tema. Nosotros sí que hemos establecido que para temas económicos hace falta una mayoría más grande que para el resto de temas, pero también es bonito ver cómo personas que estamos acostumbrados a vivir en un mundo que cada vez es más jerárquico, pues en tu propia casa, que se convierte en tu propia comunidad, tienes que llegar en la mayoría de decisiones por consenso y eso implica integrar diferentes sensibilidades y preocupaciones. Eso yo creo que ha redundado en nuestra empatía.
Claro. Bueno, para finalizar, Luis, supongo que tú, por tu experiencia, recomendarías a otras personas optar por este modelo de vivienda. ¿Por qué, concretamente? ¿Qué les dirías al oyente que nos esté ahora mismo escuchando esta entrevista?
A mí personalmente mejoró mucho mi salud mental.
Saber que siempre... Eso es muy importante.
Totalmente. Es que al final la vivienda es tu lugar de vínculo con el territorio. Y si ese vínculo es estable, es asequible y ya es per se comunitario, eso te genera una perspectiva diferente de la vida. Antes yo siempre iba ahogado pensando en qué iba a ocurrir conmigo a los 3, a los 6 meses al año vista. Y ahora mi perspectiva del tiempo ha cambiado totalmente y hago planes a 5, a 10, a 15 años porque tengo la seguridad de que estoy ya no solo en una vivienda asequible, sino también en una comunidad que me protege.
Y con un margen de 75 años que me hablabas, que bueno, es un margen considerable, ¿eh?
Totalmente.
Muy bien.
Y heredable.
Muy bien, Luis Manuel San Martín, gracias por atendernos. Muchísima suerte y muy buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias.
La vivenda, un dels temes fonamentals per poder fer una vida, doncs, com Déu mana. Una proposta del que hem explicat avui, doncs, amb alguns continguts, cooperatives de vivendes que estan en marxa. Continuem abordant aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ho farà la Montse Rodríguez també amb una altra experiència, també vivendes de cooperatives, però ja enfocades de cara a la gent més gran, als sèniors. Arribem ja al moment de fer un parèntesi per publicitat i després la Yolanda Canales t'explica com els joves constitucionalistes de S'ha acabat han aconseguit estar presents demà a la fira d'entitats que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona. 2 minuts i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Madrid se juega la Champions.
¿Tú crees que sí?
Y todo empieza en Londres.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde,
atención,
Arsenal-Real Madrid. Primer asalto de los cuartos de final.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y cuando acaba el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de MAFRE se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? MAFRE.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Fira d'Entitats de l'Autònoma de demà comptarà amb la presència dels membres de l'associació S'ha Acabat. Els hi ha costat, però finalment la justícia ha ordenat a la UAB que accepti la participació de l'associació de joves constitucionalistes que inicialment l'Autònoma els havia vetat. Yolanda Canales.
La setmana passada van rebre un correu electrònic de la universitat on se'ls prohibia la participació amb l'argument que l'entitat provocava que fins al campus, fins a la fira, es desplacessin polítics oportunistes, a més de que podien generar un mal ambient i que vinguessin mitjans de comunicació que no avisaven a la universitat. Així ho ha explicat la presidenta de S'ha Acabat, Andrea Llopart, que considera que d'aquesta forma s'estava responsabilitzant a l'entitat dels incidents que s'han registrat en anys anteriors per part de grups radicals que han atacat les carpes instal·lades per S'ha Acabat. Però la universitat també argumentava que a l'estand de l'associació hi havia estudiants que no eren de l'Autònoma. En tot cas, era la primera vegada que des del rectorat se'ls prohibia aquesta participació, quan a més estan inscrits en el registre d'entitats, que és el requisit. Per això van tenir clar que havien d'anar als tribunals per la via administrativa i que fos un jutge que decidís davant el que Llopart ha qualificat com una injustícia. I és que recorda la presidenta de S'ha Acabat, sí que participen altres entitats que fomenten l'odi.
Y lo increíble es que conocemos la lista de asociaciones que van a participar y hay asociaciones que han fomentado el odio mediante gritos, chillidos, scratches, empujones, tirarnos huevos y estas asociaciones, como son de una ideología muy concreta, está totalmente permitida y totalmente avalada por la universidad, y eso es lo que nos parece todavía más fuerte. Entonces, es una victoria más de S'ha Acabat y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
En els darrers anys, els joves de S'ha Acabat han patit, amb la complicitat del rectorat de l'Autònoma de Barcelona, atacs a 6 carpes informatives, 2 escratxes per impedir-los organitzar actes i 5 incidents a la Fira d'Associacions a l'Autònoma.
Molt bé, veurem com anem aquesta Fira d'Associacions i la Fira d'Entitats de l'Autònoma, si no hi ha cap ni un incident amb els joves de S'ha Acabat. El govern confia en arribar a un acord amb els comuns en matèria d'habitatge i en concret sobre els lloguers de temporada abans del ple de demà. A hores d'ara no hi ha entesa i els de Jéssica Albià que mantenen el seu no als dos decrets tal com els proposa el govern de Salvador Illa. De l'ultimàtum dels comuns n'ha parlat aquest matí la portaveu del govern, Sílvia Paneque. En quina línia, Sergi Tor? Bona tarda.
Bona tarda. En la línia de que hi ha temps, que confia en un acord parlamentari, la Consellera de Territori reconeix, això sí, la pressió dels comuns de limitar i pactar un calendari perquè la regulació i limitació del lloguer de temporada entri en vigor aquest estiu. Concretament, què és el que volen els comuns? Quina és la seva demanda respecte al lloguer temporal? Doncs que passe perquè hi hagi un article a la Llei del Dret d'Habitatge que digui que aquests lloguers han de tenir una motivació concreta, per exemple, per raons o professionals laborals d'estudi d'atenció mèdica, entre d'altres. El motiu ha d'estar acreditat documentalment i, si no s'especifica, però la duració del contracte és inferior a 5 anys i també es considerarà de temporada. Això és el que volen els comuns, que hi hagi aquest article a la Llei del Dret d'Habitatge. La consellera de Sílvia Paneque, mentrestant, reclama temps i admet, això sí, que els socialistes estan limitant la negociació del dret d'habitatge i de la nova llei amb els partits d'Esquerra.
Tant amb comuns com CUP com amb Esquerra Republicana hem iniciat aquestes negociacions. Sí que és cert que des dels comuns se'ns ha traslladat la necessitat d'acotar d'alguna manera aquesta tramitació per tal de que aquesta nova llei pogués tenir un període d'aplicació raonable. Per tant, sí que s'està tenint també aquesta qüestió.
A més, els comuns exigeixen que els topalls de preu han de funcionar igual amb els lloguers de temporada que amb els de la residència habitual. És a dir, únicament quedarien exclosos del lloguer de temporada els del topall els lloguers per a lleure o vacances. Per tant, escenari de negociacions d'última hora per evitar la derrota parlamentària del PSC de Salvador Illa.
Molt bé, no, Marci, Sergi, ara ens has de parlar del pacte que han fet el govern, la patronal i els sindicats ja en vigor des del dia 1 d'abril i que representa canvis importants en l'accés a la jubilació i en el cessament d'activitat laboral. Uns canvis que afecten sobretot els requisits perquè els treballadors compatibilitzin una feina amb el cobrament d'una part de la pensió. Es beneficia els supòsits de jubilació activa per als que volen continuar treballant més enllà de l'edat en la que els toca jubilar-se i, de l'altra, la parcial anticipada per als que, tot al contrari, volen avançar la jubilació i deixen de treballar abans de l'edat que podrien plegar del tot. Cada cas és de diferències i també particularitats, Sergi, sector laboral, cotitzacions i la voluntat de jubilar-se o no del propi treballador. Aquest matí, Herrera en Cope Catalunya Andorra, Ramon Franquesa, de Marea Pensionista, us ha parlat de les millores i de les absències que hi ha en aquestes noves condicions de jubilació. És així.
Sí, Ramon Franquesa veu positiu que la cotització màxima baixi perquè considera que s'ha d'adaptar al nou paradigma de mercat laboral. Un mercat immobilista d'acumulació de cotització en una sola empresa està deixant pas a un mercat molt més actiu, de més canvis, amb cotitzacions diferents, que ara s'han de contemplar. Franquesa exposa aquest canvi en el paradigma laboral.
I ara tenim molt treball irregular, molt treball precari, moltes persones que treballen en una empresa i es queden a l'atur i tornen a entrar en una altra. I clar, les carreres tan llargues d'escut de cotització que havien en el passat, ara comencen a no ser-hi. I per tant és normal que aquesta gent, que d'altra manera quedava exclosa de la Seguretat Social, com a prestassar, com a receptor d'un dret, a pesar d'haver cotitzat a lo millor 14 anys i mig, ara poden entrar dintre del sistema.
Cada cas té les seves particularitats, però hi ha una situació que malauradament està augmentant. Un treballador major de 55 anys és acomiadat sense l'edat de jubilació encara i aquest aleshores té moltes dificultats per tornar al mercat laboral. Franquesa diu que el sistema perjudica amb aquest sector.
Pues hi ha gent que ha treballat 40 anys, però l'han acomiadat abans de l'edat de jubilació. I aquesta gent es troba amb una reducció molt important de les seves pensions, fins i tot havent cotitzat 42-43 anys perquè van començar a treballar als 14 anys. Nosaltres fa molt temps que plantegem que les persones que han cotitzat 40 anys tenen que rebre la pensió íntegra, encara que hagin acabat de treballar als 63 o als 64 anys. Perquè aquí també hi ha una qüestió que es deforma repetidament, que es diu que la gent gran no vol treballar, que volen anar-se de vacances. No, el problema que té el nostre país és que l'atur estructural que hi ha amb la gent a partir dels 55 anys és molt gran.
I en un altre escenari de continuïtat, la jubilació demorada està guanyant temps. De les 69.609 jubilacions en els dos primers anys, en els dos primers mesos d'aquest any, la jubilació demorada ja representa l'11,3% de les noves altes, més que del doble el 4,8% de fa 5 anys.
Us estem explicant que aquest 1 d'abril ha entrat en vigor una nova norma que permet comptabilitzar una feina amb l'atur i també hi ha la possibilitat d'avançar 3 anys la jubilació parcial o cobrar el 100% de la pensió i el salari a la vegada. Són canvis molt importants que volem analitzar amb la senyora Consuelo Chacartigui, que és catedràtica de Dret de Treball de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra. Senyora Chacartigui, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si le parece, podemos empezar hablando del tema de los de la gente que está en el paro. Está en vigor ya esta nueva norma que permite cobrar el paro y trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. A ver, desde su experiencia, ¿esto sale a cuenta para toda la gente que está desgraciadamente en el paro?
Bueno, va a depender un poco de la situación de cada persona. En general, supone un complemento de apoyo al empleo y en el fondo lo que se está reconociendo es que, bueno, tanto los sueldos como las prestaciones por sí mismas son bastante bajas y por tanto se necesita complementarlo uno con otro. Pero en principio puede ser una ayuda puntual para una persona que necesita ese complemento de apoyo al empleo a través de la prestación.
O sea que podríamos verlo como un parche a una situación, en fin, de unas prestaciones que no están al nivel, quizá, ¿no?
Deberíamos de intentar, fomentar lo que es la población activa a través de la inmigración, regularizar personas para que puedan trabajar más personas en el mercado laboral y de esta manera que haya más cotizantes para subir las prestaciones de las personas que lo necesitan en ese momento. Esto sería lo ideal, acompañar las políticas activas de empleo para que así las personas que necesitan en un momento dado que tienen esa situación de necesidad puedan beneficiarse de, bueno, pues de que haya más cotizantes, claro, que es lo que en este momento necesitamos.
En concreto, en este caso, es que mientras esta gente que está en el paro, mientras trabajan, reciben una prestación que es más baja, que tengo entendido, y pero también consumen paro, ¿no? Durante este tiempo.
Sí, estas prestaciones se consumirían, es decir, que aquel paro que se agote con este tipo de medida, sí que se consumirá de cara a una prestación futura. Esto sí que es así, y las personas que utilicen esta vía tienen que saberlo para un poco ser conscientes de lo que pasará, ¿no? Después, ese paro sí que se habrá consumido.
Claro. Llegamos a la conclusión, profesora, que si los salarios fueran dignos, las prestaciones también serían dignas, ¿no? No serían tan bajas que tuviéramos que recurrir a estos, digamos, parches que se han puesto en marcha ahora, quizás, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que el fomento de un salario calculado sobre la media y no estrictamente es un salario mínimo interprofesional favorecería mucho el poder tener unos salarios que acompañen el nivel de vida que tenemos las personas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también otros problemas conexos como son, por ejemplo, el problema de la vivienda en las grandes ciudades especialmente. Entonces, pues bueno, es verdad que esto representa una pieza más del puzzle.
Dejamos de lado la gente está en el paro, sacamos a la palestra los jubilados con este cambio que ha habido, que se llama jubilación activa. ¿Qué es y cómo queda esto de la jubilación activa, catedrática?
Pues hay tres grandes reformas dentro de la jubilación que todas ellas tienen un punto en común, que sería intentar que la persona retrase o trabaje paralelamente lo máximo posible. Esto viene dado por una tendencia a lo que es el alargamiento de la edad de jubilación. Entonces, bueno, pues estaría por un lado lo que es la jubilación activa, que es uno de los grandes cambios en el que se compatibilizaría el trabajo con un porcentaje de la pensión, se favorece más esta compatibilidad. Luego también se favorece mucho lo que es la jubilación demorada, que supone un retraso en la edad de jubilación con unos incentivos. Y por último, también se hacen retoques en la jubilación parcial, en la que la persona, antes de llegar a la jubilación, reduce la jornada y de esta manera, pues también permite que entre un relevista, que es una persona joven. Lo que se intenta es también producir un relevo generacional a través de esta medida. Entonces, todas ellas han tenido retoques encaminados a que las personas pues tengan un alargamiento o permitan que la gente se inserte en el mercado laboral un poco antes para favorecer ese relevo.
De cierta manera también es un poco de aliciente en todos los sentidos para continuar trabajando, ¿no? Si un trabajador pues tiene un trabajo que le gusta, se encuentra bien y físicamente, pues en fin, está en forma, pues oye, pues alargo mi vida laboral y también económicamente sales beneficiado, ¿verdad?
Desde luego, porque bueno, en nuestra normativa de seguridad social no hay una jubilación forzosa, excepto en algunos colectivos puntuales. Entonces, si las personas asalariadas o autónomas se encuentran, como usted dice, bien y bueno, pues ejercer ese derecho al trabajo es un derecho constitucional que, bueno, pues además tiene en este momento incentivos mayores.
Claro. La jubilación para los autónomos, en este sentido, ¿cómo que quedaría, profesora?
Bueno, en el tema de la jubilación activa, digamos que se ha incentivado un poco más la posibilidad de compatibilizar el trabajo como autónomo con el porcentaje de la pensión. Y en esta medida, pues van a recibir, por ejemplo, si compatibilizan trabajo, si alargan, digamos, esa carrera laboral, recibirán un 75% de la pensión inicial entre el primer y tercer año de alargamiento de esa edad. Eso ha supuesto, bueno, ampliar un poquito el porcentaje anterior, que era un 50%.
Además, ya para finalizar, la jubilación, digamos, masiva de los que somos baby boom también puede ser una oportunidad para que los jóvenes encuentren trabajo. No olvidemos, catedrática, que Cataluña tiene una de las tasas de paro más elevadas de Europa en cuanto a gente joven, creo que es el 20%.
Sí. Sí, yo creo que a eso precisamente responde el incentivo a la jubilación parcial. En la medida que la persona pueda anticipar un poco la edad de jubilación, al menos 3 años antes de lo que ahora se permitiría, que eran 2, es decir, se amplía esa anticipación a 3 años, para poder compatibilizar con la pensión el trabajo, y de esta medida, y en este sentido, que la persona joven pueda empezar ya a insertarse en el mercado. Claro. Esto es una cuestión que yo creo que es interesante, aunque no ha tenido de momento demasiado éxito el contrato de relevo.
Bueno, pues
esperemos que con esta reforma sí que tenga una subida.
Bueno, pues ha sido una entrevista, yo creo que muy clarificadora, para explicar estas dos cuestiones, el paro y el seguir y el contabilizarlo con un poco de trabajo, y las jubilaciones anticipadas. Lo hemos comentado con la señora Consuelo Chacarti, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra. Catedrática, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
COPE Cataluña y Andorra.
Has informado. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs és la sintonia d'Esports Cop, això vol dir que està aquí el Joan Batllori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 3 i 5 minuts de la tarda, com sempre, recordo als oients que arribarà Esports Cop. Avui parleu molt de la Champions, perquè la tenim aquí, no? Entre avui i demà, partits importants, oi?
Sí, partits. Vinga. D'anada dels quarts de final, tenim 4 eliminatòries magnífiques. Avui, a partir de les 9, Arsenal-Real Madrid a l'Emirates, el Real Madrid amb baixes importants, sobretot en defensa, està Tchouaméni sancionat, per tant, això li obliga a Ancelotti a reconfigurar la línia defensiva, i també avui es disputa el partit entre el Bayern de Munic i l'Inter de Milà. D'aquí sortiria el possible rival del Barça en semifinal, si és que el Barça passa a ronda. El tiempo de juego de la Copa arrenca avui a 8:45 del vespre. Demà, Barça-Borussia Dortmund. Íñigo Martínez està en condicions de jugar. Rafinha també ha dit, Flick, que està al 100%. Escoltarem el tècnic del Barça i també a Gavi, que ha estat molt bé avui la seva roda de premsa. Els alemanys arriben avui a la ciutat de Barcelona. Han entrenat a Alemanya abans de viatjar. Venen també amb baixes importants en defensa. També demà es disputa el PSG Aston Villa. És un enfrontament amb morbo entre els tècnics Luis Enrique i Unai Emery. A l'espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà que el club li ha fet una oferta de renovació a Cabrera. El Girona, atenció amb la dinàmica negativa, que comença a recordar una mica la del 2019. Esperem que no es repeteixi la història. Tenim Espanya-Portugal a la Nations League femenina, i tenim dues notícies en handbol. El Barça ha fitxat el porter francès Vincent Gerard, que estava retirat, per cobrir la baixa de Gonzalo, i avui juguen el Granollers, partit de Copa, 8ens de final, a Torrelavega, a partit únic.
Molt bé, doncs si voleu estar ben informats del món de l'esport, 3 i 5, Esports Cope, Joan Mallor i tot l'equip. Gràcies, Joan, bon programa.
Fins ara, gràcies.
Ho deixem aquí, d'aquí uns segons arriba, com sempre, Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i la Cope ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.